Ràdio Tiana, les notícies. L'Ajuntament de Tiana demana ajuda a la Generalitat per combatre la plaga de mosca blanca, admès que tot sol no pot amb ella. El mongatí Rubén Àngel ja és a la meitat del seu fabulós viatge en bici de 17.000 quilòmetres. La local en segueix fent el seguiment, ara des d'Uzbekistan i Tadjikistan. La portaveu municipal del PSC, Núria Blasco, creu que abans d'acabar aquest mandat s'hauria d'aconseguir que hi hagi batxillerat a Tiana. La plaga de mosca blanca afecta només mitja dotzena de municipis del Maresme, però està descontrolada. Un d'ells és Tiana. La regidoria de Medi Ambient ha admès que necessita ajuda per reduir-la. Sergi Quevedo.
La mosca blanca és una plaga que afecta a un total de 6 municipis de tota la zona del Maresme. Tiana és un d'ells. El tema fa temps que es treballa des de la regidoria de Medi Ambient i aquest dimarts ha estat al ple de l'Ajuntament de Tiana. Des del PDeCAT, el seu número 2, Joan Canyada, preguntava en el ple per el problema que tenen amb ella en el barri d'Angost. El motiu són unes figueres de moro que estan en un jardí particular i que són el principal element on es forma aquest insecte. De moment, ja s'estan fent el requeriment perquè els veïns les treguin, com explicava el mateix regidor de Medi Ambient, Xavier Donyat.
A Can Gost, n'hi ha unes figues de moro, o unes figueres de moro, tal com diu vostè, que se'ls ha enviat un requeriment als propietaris on estan ubicades les figueres de moro. Aquest requeriment té una durada de 15 dies. Nosaltres no podem entrar en una propietat privada a fer una cosa que no és nostra.
Tot i tenir identificat el problema d'en barri d'Angost, no és l'únic. Tot el contrari, en un tema com en què està molt estès per tot Tiana i el mateix regidor reconeix que ja no sap què fer i que es veuen sobrepassats.
Ara ja m'he dit que nosaltres, com a Ajuntament, hem esgotat totes les possibilitats. Jo, la veritat, no sé què fer més. L'altre dia els deia amb els companys, no? És que no sé què fer més. Avui he tingut una trucada d'un veí de Tiana, queixant-se també, d'unes que estaven amb un marge que allà necessitem un escalador perquè vagi a buscar-les, no?
Per altra banda, ja s'han posat mesures supramunicipals. S'han posat en contacte amb el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, mitjançant una carta en què es demana ajut per erradicar el problema. La carta assegura que s'ha fet tots els passos recomanats i explica quins han seguit. La carta acaba dient, malgrat totes les actuacions empreses amb recursos propis, no hem aconseguit els resultats desitjats i no hem pogut acabar amb les molèsties que provoca els veïns i veïnes de Tiana. Per tot plegat, us demano que ens estudieu la nostra petició i que el govern de la Generalitat actuï i posi fi a aquest problema que pateix gran part de la comarca del Maresme. Una situació que explica el mateix regidor de Medi Ambient, Xavier Doñate.
Hem escrit al senyor Comín, que és el conseller de Sanitat, que ens ajudi en aquest tema. Jo he estat dues vegades al Consell Comarcal mirant que ens ajudin. Avui he tornat una altra vegada a preguntar. Jo sé que les coses són molestes i la gent hi molesta, no? Però la veritat és que estem arribant a un punt que municipalment, a través d'aquest ajuntament, poca cosa podem fer. Tenim moltíssimes queixes, eh? Però la veritat és que si algú té la cosa magistral de dir, pues mira, fes-ho així o fes-ho així, ho faríem, no? Però la veritat és que vam estar al Consell Comarcal, el biòleg que del Consell Comarcal ens va dir que era molt, molt difícil reeditar-les, molt, perquè com que les estem tallant, tornarà l'any que ve a sortir una altra vegada, es tornaran a posar una altra vegada malaltes i haurem d'estar una altra vegada a veure si les fotem avall o no les fotem o el que fem amb elles.
Però què és la mosca blanca? També és coneguda com caparreta vermella o cotxinilla del carmí. És una espècie que parasita de forma natural la figuera de moro. De fet, exerceix un control biològic natural d'aquest cactus que és molt invasor. El seu cicle vital comença amb la posada d'ous sobre la planta. Després d'eclosionar, apareixen les nimfes, clarament reconeixibles pel seu color vermell intens i la seva forma ovalada. En aquest estadi inicia la producció d'uns filaments blancs semblants al cotofluix que acaben cobrint la planta i protegint el creixement de l'insecte. Finalment, quan arriben a la fase adulta, les femelles es mantenen a la planta i els mascles, que són els que tenen ales, migren cap a altres àrees. És en aquest moment quan tendeixen a concentrar-se sobre els punts emissors de llum de carrers o habitatges. Les opotínies, o figueres de moro, afectades, són clarament visibles. Les seves pales apareixen cobertes per una espècie de melassa blanquinosa. A més, en funció del grau d'afectació, presenta zones groguenques, que es coneixen com clorosí, i zones negres, necrosi, que indiquen que el paràsit ha succionat tota la saba i que la planta ha mort.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Ja fa 2 mesos que el mongatí Rubén Àngel cavalca sobre 2 rodes per Àsia. El seu objectiu és arribar a l'agost al seu poble, Montgat, recorrent en bici els 17.000 quilòmetres de distància entre Singapur, on va començar aquesta aventura, i Montgat, el seu poble. La seva 5ª crònica ens ha arribat fa pocs dies des de Tadjikistan, al nord de Pakistan i l'Afganistan, a l'oest de la immensa Xina i al sud de Kirguistan, país des d'on va travessar a aquest desconegut país que va pertànyer a l'URSS més de 60 anys. Només creuar la frontera, naturalment dalt de la bici, un afamat Rubén es va trobar amb una sorpresa descomunal.
Vaig creuar com a les 3 de la tarda. Aleshores, del primer poble no hi havia res, i el segon poble, així que era una mica més gran, estava com a 70 quilòmetres, o 80, no en recordo ara molt bé. I res, em vaig parar al primer poble que per comprar alguna cosa de menjar i tal, i bueno, em vaig adonar que no hi havia res. Hi havia una petita tenda amb els típics sneakers i, bueno, típiques xocolatines i coses que, bueno, tenia molta gana, i la veritat és que no m'entrava gens menjar o berenar alguna cosa d'aquelles. I, bueno, el noi de la tenda crec que em va veure la cara que estava bastant afamat, i em va com convidar, em va portar a casa seva, i em va convidar, li va dir alguna cosa a la seva mare que no vaig entendre. Em van començar a posar menjar de tot tipus i tot el que teníem per allà.
Però aquí no va acabar l'amabilitat del seu jove anfitrió.
Em va convidar a quedar-me a dormir a casa seva, i bueno, em vaig acceptar, i aleshores em va ensenyar tot el poble, em va portar a casa dels seus familiars i amics, i a cada casa em rebien amb te, amb pa, amb marmelada, bueno, molt, molt bona gent. I, bueno, és una mica l'esperit aquest que m'he trobat durant el viatge, d'amabilitat total, de compartir-ho tot. No sé, te n'adones de que quan més pobres són, més comparteixen amb tu, no donen més perquè realment no tenen més, però si poguessin encara et donarien més.
Dies més tard, ja al Pamir Highway, una mítica ruta per ciclistes al sud del país, en Rubén va poder gaudir del privilegi de vorejar el riu que fa de frontera entre Afganistan i Tadjikistan. El camí, però, és dur, molta sorra i el vent en contra. Tot va valdre la pena, però uns dies més tard es reunia a Tashkent, la capital de l'Uzbekistan, amb la Teresa, la seva dona.
He estat a Uzbekistan una setmana amb ella, primer a Tashkent, després a Samarkand i per últim a Bukhara, que són, sobretot Bukhara i Tashkent, són 2 ciutats molt, molt mítiques de l'antiga Ruta de la Seda, i bueno, són dos ciutats molt, molt antigues i molt maques, amb molts edificis molt macos de l'època, bueno, que van construir aquí els musulmans. Un cop a Bukhara vaig trucar a l'ambaixada de Turkmenistan, que era el proper país que em tocava creuar. Havia aplicat el visat feia 4 setmanes, em havien de dir alguna cosa.
La probabilitat que li deneguessin a en Rubén la sol·licitud de visat per Turkmenistan era del 70%, li havien dit. Les negres probabilitats es van complir, per això ha hagut de tornar enrere de nou a Tadjikistan i volar a la capital d'Iran, Teheran, creuant per l'aire Turkmenistan, ja que no ho pot fer pels seus pedregosos camins.
El més pesat d'aquest viatge són els visats i les fronteres, perquè, bueno, cada cop que arribes a una frontera, no totes, algunes, com per exemple la de Tadjikistan o la de Kirguistan, són bastant senzilles, però la d'Índia, la d'Índia amb Pakistan, la de Pakistan amb Xina, la de Xina sortida amb Kirguistan, totes les de l'Uzbekistan, són molt pesades, molt, molt pesades, et registren tot, et miren les fotos de la càmera, els vídeos de l'iPad, de les fotos del mòbil i la càmera, ja veus com que, o sigui, ells en teoria estan buscant, pues, si tens, si potser ets un terrorista i tens alguna cosa que et pugui incriminar o potser tens propaganda en contra del govern del país on estàs entrant o sortint o, bueno, coses d'aquestes, però acaben mirant les teves fotos personals i acaben mirant vídeos teus. Tu veus realment què passen d'això i es posen molt més en plan... Els veus que és més per curiositat que per altra cosa.
Una curiositat un pèl infantil que acaba sent veritablement cansada quan ja hi has passat 15 vegades el mateix nombre de fronteres, explica en Rubén. Ara ja és rumb de l'Iran, més o menys a l'Equador, del seu fascinant viatge cap a Montgat. Volen seguir apostant per les persones i acabar les inversions previstes per aquest mandat. Una de les fites a assolir els propers 2 anys és tenir batxillerat a l'Institut de Tiana. Són alguns dels objectius fonamentals que té ara per ara sobre la taula l'equip de govern municipal, PSC més Esquerra Republicana, assegura la portaveu del grup municipal socialista, Núria Blasco. Ho ha dit en una entrevista a La Local, la cinquena d'un seguit que anirem amatent al llarg d'aquests dies amb els portaveus dels 6 grups municipals, on ells i elles fan balanç dels 2 anys de mandat. A les entrevistes fetes i emeses en l'ordre en què es van poder concertar segons l'agenda de cada portaveu, també expliquen quins objectius tenen pels 2 anys que queden fins les properes municipals, la primavera del 2019. Núria Blasco creu que s'ha fet molta feina en aquesta meitat de mandat i està especialment orgullosa de l'ampliació dels ajuts a les famílies en matèria educativa.
Que s'ha ampliat amb una altra franja, amb una altra quota que dona més resposta també al que ja veníem fent, amb aquestes quotes o amb aquestes beques d'escolarització, de menjador, que s'han anat perfeccionant, que s'han anat adequant, que a més queden cobertes totes les necessitats de les que et detectes amb el curs passat, doncs ho millores amb el següent i això anirem fent i anirem treballant i hem d'anar per aquesta línia. Si em pregunta per una cosa, què és el que hem de fer d'aquí l'any 2019, no? Jo crec que l'institut és l'objectiu que hem d'aconseguir. És a dir, aconseguir doncs, tenir un institut ple des de tercer fins al batxillerat.
Dins el capítol d'educació, la portaveu socialista ha afegit que hem d'aconseguir tenir en funcionament, com sentíem, els 2 cursos de batxillerat a l'Institut de Tiana dins dels propers 2 anys. Blasco ja havia estat regidora també de Cultura i Esports en l'anterior mandat. Tanmateix, o potser per això, assegura que es va pensar molt si repetia o no en aquest càrrec, i més havent de ser la nova portaveu del grup municipal del PSC. En aquests 2 anys s'ha trobat amb un estil de fer política diferent, el de Junts. Per a Blasco, però, és un estil semblant als primers temps de Gent per Tiana.
Jo crec que és política. La política aquesta que no t'agrada i és el no per al no. Que això és el que no acabes d'entendre. Però que al final dius, és que ara... És que ja t'ho han dit tantes vegades, el no per al no, que al final, que això és el que jo he d'analitzar i dir-me jo mateixa. Jo és que això no ho faria, però és que al final dius, és que ara per el meu cap gros, no et diré que no, saps? És una mica... El tira i afluixa, és el que jo, la negociació és donar, i l'altre també, no jo dono si me l'agafes bé i si no m'agrada. Llavors és aquesta, el punt aquest que és, perquè ho dic jo, i si ho dic jo és no pel no. I això no et fa jugar a l'altra banda, després dic, bueno, doncs si tu m'has dit totes les vegades no, doncs ara jo per nassos meus, no.
I pensa que ha passat molt això, en aquest mandat.
No és que hagi passat, perquè jo sóc la primera que si s'ha de reconèixer que s'ha de fer, es fa... Però això és el que t'enerva i les coses que al final et fan decantar la balança cap al no vull continuar, perquè això no és just per als tianencs i les tianenques, perquè al cap i a la fi, tornem al mateix, o sigui, amb ells els interessa si fan el Festival de Sardanes, si hi ha les nits del jardí, si hi ha els nois i les noies del bàsquet poden entrenar en el pavelló o no, i que jo m'emprenyi amb la Cristina Comas o amb el Diego Parra, pues serà l'anècdota i ja està.
La crisi interna al PSC de Tiana és un tema que inquieta Núria Blasco, tot i que la regidora treu ferro a les recents declaracions creuades entre el dimitit membre de l'executiva, Albert Garrit, i la resta de l'executiva, que va fer un dur comunicat posterior a aquella decisió. Així és com ella pensa que s'haurien de solucionar aquest tipus de divergències.
els punts de trobada, els punts de trobada i la comunicació. Nosaltres estem tots, ve l'últim i diu aquí perquè ha passat això i han dit això, i l'altre et diu, l'altre no... Clar, aleshores, si no vas a la font i no trobes amb la persona que realment has de parlar, la bombolla es pot fer enorme, amb la qual cosa a mi em sap greu perquè som tots un equip i hem d'estar tots com una pinya. Però també costa els inicis, jo no justifico, però els inicis costen molt. És una executiva, que no dic que no tingui experiència ells, però com a executiva ells són nous, la nostra, i aleshores potser aquesta comunicació, l'engranatge aquest és el que ens costa una mica més. Però jo penso que és això, que el motiu de les discrepàncies és sempre el per aquí això, per allà l'altre, i escolta, doncs ves a la font directament i a veure què és el que ha passat. I això és el que hem d'intentar. Però en tot, vull dir, en tot.
Quan l'oposició critica que el seu grup municipal i l'equip de govern no tenen clar el model de poble, sovint se centren en el fet que per a infraestructures municipals com el Casal o la Sala Albéniz no s'acaba de trobar un full de ruta. Núria Blasco no hi està gens d'acord amb això i afirma que parlen des del desconeixement.
Tampoc no ells diuen el model de poble que ells tenen clar, però és veritat que nosaltres hi ha una sèrie de prioritats, hi ha una sèrie de, si parlem de la Sala Albéniz, doncs l'equipament que és, doncs és l'equipament que és, i cada any anem treballant per millorar aquell equipament. De cop i volta no ho podem fer, perquè si pensem en prioritats municipals, doncs també potser hi ha d'altres, doncs les escoles, arreglar els carrers, la sala, evidentment que és important, doncs ja anem fent poquet a poquet les coses que es poden. Ara hem constituït una comissió de treball amb els grups municipals per tal de definir els plecs de la concessió del bar, del casal, però a més allà també el que volem és regular exactament com funcionarà la resta d'equipaments.
La campanya de les municipals del 2019, a la qual no descarta tornar-se a presentar en un lloc destacat de la llista socialista, hauria de ser, per a Núria Blasco, transparent i amb molt de diàleg, i ser-ho en el benentès subratlla que és el teu poble el que estàs posant sobre la taula, un espai important on hi ha persones, famílies, on tot s'ha de pensar realment, diu. Podeu escoltar l'entrevista sencera al web de la local. L'Ajuntament de Tiana demana ajuda a la Generalitat per combatre la plaga de mosca blanca, admès que tot sol no pot amb ella. El mongatí Rubén Àngel ja és a la meitat del seu fabulós viatge en bici de 17.000 quilòmetres. La local en segueix fent el seguiment, ara des d'Uzbekistan i Tadjikistan. La portaveu municipal del PSC, Núria Blasco, creu que abans d'acabar aquest mandat s'hauria d'aconseguir que hi hagi batxillerat a Tiana.
Segueix l'actualitat a la local tiana.cat. Serveis informatius.